Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Tres quarts de dues. Bon dia, amics i amigues. El dia continua avançant, anem ja cap al migdia. Ara, amb el protagonisme per a l'actualitat social i religiosa. Les visites als cementiris i les celebracions eucarístiques pels fidels difunts podran anar acompanyades d'indulgència plenària, és a dir, d'un perdó total per a cada persona, no només de l'1 al 8 de novembre, com era habitual, sinó tot el mes. Així ho ha establert la Penitenciaria Apostòlica de la Santa Seu en un decret que s'acaba de fer públic i que repeteix l'ampliació ja establerta l'any passat per la pandèmia. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També destacarem que acabem de saber que el pessebre que exhibirà la plaça de Sant Pere del Vaticà arribarà aquest any del Perú, concretament de la localitat d'Atxopca, als Andes. A més, la catedral basílica de Santa Maria de Tortosa ja és a punt per acollir aquest dissabte a les 11 del matí la beatificació de quatre sacerdots operaris màrtirs. El postulador d'aquesta causa, Carlos Comendador, ha assegurat que no hi pot haver interpretacions polítiques davant d'unes persones que van morir estimant i perdonant. I finalment també és notícia, i us la comentarem, que la Conferència de les Nacions Unides per al Canvi Climàtic està a punt de celebrar-se a Glasgow i les principals organitzacions del comerç just d'àmbit internacional han fet un manifest en què demanen, entre altres mesures, que es reconegui la dimensió social i humana del canvi climàtic en les negociacions. Aquestes i altres notícies, sense distància, fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Com us dèiem, la Penitenciaria Apostòlica de la Santa Seu acaba de fer públic un decret amb el qual es torna a allargar la indulgència plenària pels difunts a tot el mes de novembre, com ja es va fer l'any passat. L'escrit argumenta que la pandèmia s'està allargant amb mesures restrictives, més o menys grans segons els països del món, i explica que s'ha pres la decisió després d'haver escoltat les diverses peticions adreçades recentment per molts bisbes. D'aquesta manera es pot guanyar la indulgència plenària, és a dir, el perdó total, no només el 2 de novembre, commemoració dels fidels difunts, i també de l'1 al 8, com era habitual, sinó tot el mes, tot el novembre. El decret afegeix que la indulgència plenària es guanyarà sempre que s'expressi la voluntat de conversió de la pròpia vida, d'acord amb la llei de l'Evangeli, la comunió i devoció al Papa, i el compliment dels requisits habituals, que són rebre el sagrament de la reconciliació, participar en l'Eucaristia combregant sacramentalment o bé visitar un cementiri i pregar per les intencions del Sant Pare, tot en un període de 8 dies. El penitencier apostòlic Mauro Piacenza ha recordat que aquests dies tots els creients són cridats a demanar humilment perdó per la salvació no només pròpia, sinó dels qui ens han deixat amb les seves grans faltes o petites. També, d'altra banda, el pessebre que exhibirà la plaça de Sant Pere del Vaticà arribarà aquest any del Perú, concretament de la localitat d'Atxopca, als Andes. Estarà format per 30 peces i realitzat per 5 famosos artistes de Huancavelica, a la zona andina i amb molta presència indígena del Perú. L'arbre de Nadal, un avet d'uns 28 metres d'alçada, serà procedent d'Andalo, als Dolomites italians. Es preveu que s'instal·lin i s'inaugurin tant el pessebre com l'arbre durant la primera quinzena de desembre. I completem aquest petit resum informatiu sobre l'última hora de la Santa Seu recordant que Francesc rebrà demà divendres el president dels Estats Units, Joe Biden, una trobada que ha generat gran expectació a Roma. Està previst, a més, que el papa es reuneixi dissabte al matí amb el president de Corea del Sud, Moon Jae-in, i amb el primer ministre indi, Narendra Modi.
Al migdia i al vespre, la informació arriba sense distància a Ràdio Estel.
Passen 4 minuts i mig de 3 quarts de 2. Les religioses de l'infant Jesús, conegudes també com les Dames Negres, celebren els 400 anys del naixement del seu fundador, el beat francès Nicolau Barré. Amb aquest motiu, i entre altres actes, l'escola que aquesta congregació té a Barcelona, entre Gràcia i Sant Gervasi, ha celebrat una missa d'acció de gràcies, presidida per l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, i concelebrada pel bisbe auxiliar de Barcelona, Sergi Gordó, el delegat dels jesuïtes a Catalunya, Enric Puiggròs, i els preveres diocesans Josep Maria Jubany i Josep Portet, entre d'altres. La religiosa de l'infant Jesús, Mireia Galobart, que va dirigir uns anys aquesta escola de la capital catalana, va destacar ahir en una entrevista a Ràdio Estel que la congregació té un origen molt social i connectat amb la igualtat i la defensa dels drets humans.
De fet, eren monges que no tenien vots ni clausura. En aquella època només hi havia monges amb vots i clausura, i nosaltres no. Llavors el Nicolau Barré va ser molt engrescador i molt innovador, perquè deia teniu que anar als llocs més necessitats i sense hàbit. Llavors l'hàbit que portaven era de les vídues d'aquell temps, negres.
D'aquí ve el nom de Dames Negres, precisament. I és que Nicolau Barré va destacar en ple segle XVII per la seva sensibilitat davant de les necessitats dels nens i les dones que estaven lluny de la cultura i de la formació humana i cristiana. Per a la seva missió va comptar amb dones cultes, voluntàries i arriscades que, trencant esquemes de l'època, van replantejar la cultura a França. La religiosa Mireia Galobart, a més de fer aquesta afirmació durant la missa d'acció de gràcies, ha valorat en aquesta entrevista a Ràdio Estel de manera molt positiva la celebració d'aquests 400 anys del fundador Nicolau Barré.
Doncs ho estem celebrant amb molta alegria, perquè la veritat és que és una motivació per posar-nos més al dia i compartir amb els laics, amb els antics professors que hem tingut, ens ha fet il·lusió. La veritat és que ha sigut com una inyecció d'ànim i de dir, bueno, tireu endavant perquè això no acaba.
L'escola de l'infant Jesús, ara gestionada pels jesuïtes, havia tingut com a directores d'aquesta escola Assumpción Brandolí, Núria Gelpí i, finalment, Mireia Galobart, entre d'altres. Galobart també va destacar ahir que les religioses, tot i que viuen un moment baix a Catalunya i a Europa per la manca de vocacions, segueixen fidels al seu compromís en el cas de Catalunya, que és el d'ajudar els barris de Bellvitge, l'Hospitalet de Llobregat i del Bon Pastor a Barcelona. S'està preparant ja el que és la recta final dels detalls de la beatificació de quatre sacerdots màrtirs operaris aquest diumenge a les 11 del matí a la catedral de Tortosa. Aquests màrtirs que seran beats són Francisco Castor, Millán Garde, Manuel Galcerà i Aquilino Pastor, els últims operaris màrtirs de finals del segle XX a Espanya. El delegat de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Tortosa, Víctor Manuel Cardona, ha explicat que la Germandat de Sacerdots Operaris Diocesans es va crear precisament en aquesta diòcesi. El postulador general de la causa de beatificació, Carlos Comendador, ha explicat que aquestes persones van donar la vida per la fe cristiana i van morir estimant i perdonant, un fet que l'Església ha de saber explicar molt bé.
Yo creo que hay que poner de manifiesto que estos sacerdotes fueron matados por ser sacerdotes y nada más que por ser sacerdotes. No lo fueron por ningún tipo de ideas políticas. Esto es algo que recuerdan constantemente los testigos que han declarado. Y hay que recordar que estos martirios tuvieron lugar en un contexto más amplio de persecución religiosa. Por desgracia, sabemos que todo el siglo XX ha sido un siglo donde miles de cristianos en el mundo entero han sido perseguidos y han dado su sangre por la fe. Por desgracia, actualmente hay hasta 74 países donde los cristianos son perseguidos. Esta es una realidad, la persecución religiosa, por desgracia, de los cristianos. Estos sacerdotes mártires pues perdonaron además a quienes les quitaron la vida.
El delegat per a Espanya del director general de la Germandat d'Operaris Diocesans, José Miguel Martínez, ha anunciat que a la celebració d'aquest dissabte a la catedral de Tortosa participaran més de 500 persones. També s'han organitzat diversos actes complementaris a la beatificació, com ara conferències i un concert de música religiosa. El cardenal Marcello Semeraro, prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants, presidirà aquesta cerimònia dissabte a les 11 del matí a la catedral de Tortosa en representació del Papa Francesc.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
5 minuts i seran les dues. Recordem que la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat acaba de presentar el document La Dignitat en les Atencions Funeràries a Catalunya, realitzat pel Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa. En 10 anys d'aquest organisme és el 6è document publicat. Francesc Torralba, president del Consell Assessor, va destacar la presentació que la pandèmia havia provocat la impossibilitat d'acomiadar-se dignament i alhora ha fet difícil el procés de ritualització final. El concepte de dignitat és el fil conductor del document. Jordi Morera, relator d'aquest escrit i membre del mateix Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, recordava ahir a Ràdio Estel que les persones, pel fet de ser-ho, mereixen respecte i reconeixement en el final de la vida.
L'eix central d'aquest document és la noció de la dignitat. Entenem fonamentalment com aquella resposta que com a societat hem de saber donar als nostres difunts, independentment de les pròpies conviccions, independentment, diguem-ne, de les orientacions culturals i religioses de cadascú d'ells, perquè és un deure col·lectiu, perquè és un deure de país, perquè creiem que és important i entenem que el nostre país té les possibilitats reals per poder fer un bon record, un bon homenatge als seus difunts.
El relator d'aquest document, La Dignitat en les Atencions Funeràries a Catalunya, ha explicat que el missatge està pensat en clau de futur.
Caldrà tenir present com encaixem noves pràctiques funeràries dintre del que és la quotidianitat dels serveis funeraris. Caldrà analitzar fins a quin punt les nostres formes d'abordar la qüestió funerària, sobretot molt vinculada amb l'àmbit sanitari i l'àmbit de la salut pública, doncs han de permetre també l'encaix a altres formes que són presentades per les tradicions religioses presents en el nostre país.
Aquest document, presentat coincidint amb la proximitat de la Festa de Tots Sants, es basa en 4 idees i recomanacions per a 3 moments clau, que són el present, el passat i el futur. Davant de la celebració de la COP26, la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, que se celebra aquests propers dies a Glasgow, les principals organitzacions de comerç just d'àmbit internacional han fet un manifest en què demanen, entre altres mesures, que es reconegui en les negociacions la dimensió social i humana del canvi climàtic. Aquestes entitats subratllen que el canvi climàtic no és just, que impacta sobretot en les poblacions locals que viuen de l'agricultura i que ja es troben en una situació de vulnerabilitat i de pobresa. És per això que avisen que cal trencar el cercle viciós de pobresa i degradació ambiental per avançar en els objectius climàtics. I amb motiu de la celebració del Dia Internacional, del Dia de les Persones Sense Llar, aquest diumenge, Càritas ha denunciat la situació de les persones que estan en aquesta situació i que no tenen sortida davant d'un sistema de protecció que no funciona. L'entitat catòlica a Barcelona, Càritas Diocesana, va organitzar per ahir al vespre un acte públic a la plaça de la Catedral de Barcelona en què es van posar a terra 69 parells de sabates que representen els 69 homes i dones sense llar que han mort l'últim any. Fins aquí l'actualitat sense distància aquest migdia. Us deixem ara amb l'informatiu Estel Migdia i amb Joan Trias i tot el seu equip. Abans, però, un apunt sobre l'edició que ofereix aquesta setmana la revista Catalunya Cristiana. Més actualitat religiosa i social a 6:45, novament a prop de tu, sense distància, i després a 8:00 al magazín Camins amb Rafa Sanahuja. Fins després!
Erigeix canònicament la Conferència Eclesial de l'Amazònia. Al darrer número del Catalunya Cristiana destaquem que una de les seves finalitats és incentivar la inculturació de la fe i també promoure l'acció pastoral comuna de les circunscripcions eclesiàstiques de l'Amazònia. El bisbe de Pando, a Bolívia, Monsenyor Eugenio Coter, explica què significa aquesta conferència eclesial per a tot el territori de l'Amazones.
Nos desafía ahora a seguir adelante, dóciles y fieles al Espíritu del Señor, a caminar por caminos nuevos con estilo nuevo. Esto es el gran regalo, el gran don que recibimos y que Dios bendiga al Papa Francisco en este indicarnos la ruta a seguir y bendiga a todos los que hacemos de la SEAMA una conferencia eclesial viva.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.